Què tal, amics oients, com esteu? Bon dia i bona hora i benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. És divendres, avui el dia es diu 28 d'agost i ens disposem a explicar-vos què passa a casa nostra en un dia que comença amb el cel gris, el cel encapotat, però amb temperatures altes. Ara mateix hi ha 23 graus al centre de la ciutat d'Olot, hi ha 19 graus a Ripoll. Tenim un cap de setmana per endavant, ja l'últim cap de setmana del mes d'agost. Dani Ramírez, quin temps hem d'esperar?
Avui torna a baixar una mica la temperatura després dels 35-36 graus que vam tenir ahir, per exemple, en punts de dalt Empordà. Doncs avui màximes de 29 a 32-33 les més altes, en conjunt al voltant dels 30-31 a l'interior, tot i que a la matinada la temperatura ha pujat a la costa, mínimes de 25-26-27 a Sant Feliu de Guíxols, 26 llocs com Palafrugell o també l'Estartit, Torroella de Montgrí. Hi ha hagut un moment a les 3-4 de la matinada que hem arribat a 28-29 de temperatura màxima a Roses, una temperatura doncs altíssima. Bé, després hem baixat, per exemple, cap als 18 graus a Olot, n'hem tingut 20 a Mieres, 21 a Vic, que aquí ha pujat, i en canvi ha baixat alta muntanya, per exemple, 5 graus a la Tosa, a 2.500 metres, n'hem tingut 12 a Molló, 13 també a Sant Pau de Segúries, 13 a Camprodon. Tot això en un dia que vindrà marcat pel sol, restes d'algun núvol, i baixa la humitat. Baixarà l'aixafogó una mica tramuntana al nord de l'Empordà, que pot superar els 70-80 km per hora. Per tant, un divendres que no ens portarà pluja, a la tarda s'imposarà aquest ambient assolellat i aquesta temperatura una mica més baixa. Calor moderada, però no pas tan intensa com els últims dies. Cap de setmana que ens portarà estabilitat, sol, tot dissabte, tot diumenge, 4 núvols a les tardes, realment poc importants, i no hi ha d'haver ni cap ruixat ni cap tempesta. Les temperatures tornen a pujar una mica de dia, especialment diumenge, però la matinada de dissabte serà una mica més fresca, una mica freda al Pirineu, especialment alta muntanya. I la setmana que ve pot canviar el temps, el dia 1-2 de setembre, per allà dimarts, tindrem un canvi de temps amb algun ruixat i alguna tempesta.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Una al·legació obliga a aturar provisionalment el projecte de millora del nucli antic d'Olot. Tiziar González ha donat explicacions al ple de l'Ajuntament d'aquest dijous i confia aprovar definitivament l'àrea de conservació i rehabilitació del nucli antic entre el desembre d'aquest any i el gener del 2027.
Nosaltres hem estimat una al·legació raonable que ens demanava més detall. Més detall de l'estat de les edificacions i de la proposta de reparcel·lació i de la viabilitat de la rehabilitació. Molt bé, l'estimem, aturem provisionalment, no el pla de barris, sinó l'àrea de conservació i rehabilitació, l'aprovació definitiva. És una àrea que bàsicament, recordeu, que és dir que volem preservar el nostre nucli antic i que volem donar subvencions de les que hem rebut de la Generalitat als privats perquè rehabilitin. No podem donar diners als privats de qualsevol manera.
Avui també us parlarem del projecte Gotim, que vol impulsar la segregació de grans finques amb l'objectiu que hi hagi més oferta d'habitatge al mercat. L'impulsor, Francesc Baquer, atribueix la responsabilitat de la crisi de l'habitatge a la permissivitat de la llei.
La idea del projecte s'ha anat coent a foc lent durant molts anys, ja t'he explicat, des d'aquesta part més personal, de la professional, evidentment, jo com a arquitecte, treballant primer fa uns anys en edificació, compaginant-ho en temes d'estratègia urbana, planejament, no? I treballant també per ajuntaments, per promotores, en tema de desenvolupament de planejament, de sectors de... per urbanitzar, no?
Dos historiadors de la comarca del Ripollès estan tirant endavant un estudi per conèixer amb més detall la història de les fosses comunes de la Guerra Civil Espanyola al Ripollès. El treball, que s'ha d'entregar a finals d'any, vol investigar i catalogar millor les fosses comunes de la comarca i segueix les directrius de la Llei de Memòria Històrica marcades pel Departament de Justícia de la Generalitat. Un dels impulsors del projecte és en Miquel Sitjà.
Van enterrar i van honorar la memòria dels seus morts i tot un altre sector, el que va perdre la guerra, doncs aquests doncs van quedar pendents, i per tant doncs hem de tancar tots plegats el dol. I això és el que suposo, entenem, que també contribuirem a fer en aquesta recerca.
A Sant Joan de les Abadesses continua portant cua la rehabilitació de l'edifici de Can Blanchard. El jovent actiu santjoaní celebra 25 anys i ha tret a la llum tres objectes de marxandatge just abans de la festa major. Una samarreta, un mocador i un got. Ara bé, en el cas del mocador, aprofiten per llançar un missatge reivindicatiu contra el bisbat de Vic, que és el titular precisament d'aquest edifici que ocupa gran part de la plaça major de Sant Joan de les Abadesses. La Judit González és membre del JAS.
Sí, l'Entrevoltes és una festa que fa anys que no podem fer a la plaça, que per motius de meteorològics de pluja s'ha hagut de traslladar al pavelló, però que si no hagués plogut no l'haguéssim pogut celebrar en els últims 3 anys a la plaça. Llavors el mocador que hem fet per festa major aquest any és una mica reivindicatiu, reivindicant doncs això, la necessitat de poder recuperar un espai públic com és la plaça major del poble, assenyalar també qui és el responsable màxim de tot això, que és el bisbat de Vic, i la seva inacció per poder fer que el poble de Sant Joan de les Abadesses tingui accés a la seva plaça major, i també una mica la incoherència de l'Ajuntament de Sant Joan quan es podia o no utilitzar la plaça.
Millora la satisfacció dels usuaris de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa segons els últims resultats de l'enquesta Plaensa. El centre hospitalari se situa per sobre la mitjana catalana. S'han fet una 80 d'enquestes telefòniques on els resultats han mostrat que 4 de cada 5 indicadors es troba per sobre la mitjana catalana. En esports, la garrotxina Caral Terrades torna amb les mans buides del Mundial Sub-17 de vòlei. Ha participat aquest estiu al Mundial amb la selecció espanyola, on ha viscut una experiència única i inigualable. Tot i quedar l'equip en 18a posició, formar part amb les millors del país és un privilegi, segons ha explicat la mateixa jugadora. I des del dilluns fins aquest dissabte està en joc el primer torneig de pàdel organitzat pel jovent actiu santjoaní a Sant Joan de les Abadesses. Aprofitant les instal·lacions del Club Piscines i Esports Abadesenc, l'entitat ha volgut organitzar una activitat esportiva coincidint amb el seu 25è aniversari. Esteu escoltant els 5 minuts més, publicitat, i entrem de seguida en matèria.
I si esperem una mica més per vendre el pis?
No ho sé, no ho tinc clar. I si truquem a l'Adrià i l'Eduard d'Immobiliària Garrotxa Activa?
Quan es tracta de comprar o vendre un habitatge, no tot és qüestió de preu. És saber amb qui parles i en mans de qui deixes la decisió.
A Immobiliària Garrotxa Activa t'acompanyem al llarg de tot el procés.
Som professionals col·legiats, experts en el territori.
Immobiliària Garrotxa Activa, la teva immobiliària a la Garrotxa i al Ripollès. Truca al 972 27 51 12 o visita tota l'oferta immobiliària a immobiliariagarrotxaactiva.cat.
Les coses ben fetes.
La remodelació del nucli antic d'Olot continua sent notícia. Ara, una al·legació obliga a aturar provisionalment el procés de millora de tot aquest sector. Itziar González ha donat explicacions al ple de l'Ajuntament i confia aprovar definitivament aquesta àrea de conservació i rehabilitació del nucli antic entre el desembre d'aquest any i el gener del 2027. La líder del projecte de regeneració del barri vell confia que es compleixi el calendari després de respondre a les al·legacions. González ha remarcat que no s'atura el procés, sinó que realitzen estudis per tirar endavant diferents modificacions. El punt ha quedat aprovat per unanimitat, Roger Isern.
Després d'unes setmanes d'aturada política, aquest dijous a la tarda, els 21 regidors i regidores que conformen l'Ajuntament d'Olot han tornat a la sala de plens per celebrar el ple del mes d'agost, un ple amb un punt marcat en vermell a l'actualitat olotina, com és el del projecte de regeneració del nucli antic. En els darrers 2 anys, l'arquitecte barcelonina Itziar González ha treballat en un full de ruta que ha de provocar un canvi d'imatge al barri vell olotí. Durant el ple d'aquest dijous, González ha aclarit en quin moment es troba aquest procés i en què s'està treballant.
I estem entrant a mode de subvenció pública a aquests propietaris, estem entrant a les seves cases, així fem els aixecaments dels seus plànols, mirem l'estat dels seus edificis a nivell de solidesa, d'habitabilitat, d'eficiència energètica, a nivell social. Per tant, estem ja treballant i hem decidit apretar i fer-ho tot molt ràpid, perquè mirarem que a desembre o gener puguem aprovar definitivament l'àrea de conservació i rehabilitació, perquè haurem atès a totes les persones que han fet al·legacions i estarem tots molt més d'acord i molt més segurs.
González també ha posat data sobre la taula. Apunta que entre el desembre d'aquest any i el gener de 2027 es pugui aprovar definitivament l'àrea de conservació i rehabilitació del nucli antic.
Nosaltres hem estimat una al·legació raonable que ens demanava més detall. Més detall de l'estat de les edificacions i de la proposta de reparcel·lació i de la viabilitat de la rehabilitació. Molt bé, l'estimem, aturem provisionalment, no el pla de barris, sinó l'àrea de conservació i rehabilitació, l'aprovació definitiva. És una àrea que bàsicament recordeu que és dir que volem preservar el nostre nucli antic i que volem donar subvencions de les que hem rebut de la Generalitat als privats perquè es rehabilitin. No podem donar diners als privats de qualsevol manera.
Després de la seva primera intervenció ha estat el torn dels grups polítics. L'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, ha destacat la feina d'Itziar González i ha mostrat la seva confiança en el procés.
Una feina que complementarà positivament el procés i també jo crec que dona una imatge de que no anem aquí a imposar res a través del pla de barris, sinó que donem aquesta oportunitat per escoltar i que ens el reforça i que també el propietari senti que, escolta, fem al·legacions però també se les, ens les escolten i aporten millores per tal de donar-nos més seguretat jurídica com a propietari. Jo crec que tot això també reforça el projecte, tot i que evidentment quina ha estat la moneda de canvi d'això? Temps.
En aquesta línia, el portaveu d'Esquerra i regidor del projecte de regeneració del nucli antic, Josep Quintana, ha destacat el treball realitzat.
És que puguem regenerar amb tot el seu, amb tot el que vol dir això, el nucli antic, i per tant jo penso que quan haguem de fer doncs, moviments d'aquests els farem, però la idea és que el que fem doncs, serveixi de veritat, perquè si no doncs, tot això no haurà servit per res i per tant tota confiança en tota la feina.
A l'oposició, la cúpula ha mostrat la seva confiança en el projecte i en el procés en el que es troba el seu portaveu, és Jordi Gasulla.
Creiem que anem per bon camí i ho fem des del consens de tots els grups polítics municipals. Estem planificant ambiciosament, estem establint unes condicions que vetllen per l'interès general i estem creant un equip tècnic per fer-ho realitat. El procés de regeneració continua endavant i des del grup municipal de la CUP continuarem treballant perquè assoleixi tots els objectius acordats.
Per la banda del PSC Olot, la portaveu socialista Marina Alegre ha mostrat el punt de vista favorable del grup amb el projecte.
Nosaltres també compartim l'objectiu de fons d'aquesta proposta. La regeneració del nucli antic és una de les grans actuacions que Olot ha d'afrontar els pròxims anys. I entenem que mentre es prepara la modificació del planejament cal evitar actuacions que puguin comprometre o dificultar aquesta transformació.
Qui també ha mostrat la seva conformitat amb el treball d'Itziar González és el portaveu i regidor d'Activem Olot, Jordi Rubio.
Llavors, arran d'algunes al·legacions, veiem que alguns creuen que es plantegin bloquejar una eina de finançament públic que acabarà generant plusvales o els seus edificis, és una mostra d'egoisme que aquest Ajuntament no pot assumir, creiem que no pot tolerar.
L'únic partit que no ha intervingut pràcticament en aquest punt és Vox Olot, que tot i així ha votat a favor. Itziar González també ha volgut aclarir que la suspensió de llicències d'obres no afecta a les plantes baixes dels edificis. També ha assegurat que de cares al desembre pot garantir haver entrat a veure totes les finques per fer-ne una avaluació, per no tenir tots els informes. Precisament, tots els grups del plenari han votat a favor d'aquest punt.
Hem conegut el projecte GOTIM, que vol impulsar la segregació de grans finques amb l'objectiu que hi hagi més oferta d'habitatge al mercat. L'impulsor, Francesc Baquer, atribueix la responsabilitat de la crisi de l'habitatge a la permissivitat de la llei. El projecte busca la segregació de finques per tal que la gent tingui accés a l'habitatge de forma més accessible. Ens ho explica en Francesc Fernández.
Davant la crisi de l'habitatge que es pateix arreu del país a causa de la política que hi ha en la llei de l'habitatge, reinventar-se per tenir accés a un dret bàsic com és un lloc on viure passa a ser una opció. A través d'impulsar la segregació de grans finques, GOTIM busca ser un projecte que permeti a grups familiars trobar de forma més accessible un lloc on viure, amb una divisió de la finca amb la possibilitat de compartir zones al terreny. El fundador de GOTIM, Francesc Baquer, ens explica com s'ha creat el projecte i el seu recorregut per arribar fins aquí.
La idea del projecte s'ha anat coent a foc lent durant molts anys, ja t'he explicat, des d'aquesta part més personal, de la professional, evidentment, jo com a arquitecte, treballant primer fa uns anys en edificació, compaginant-ho en temes d'estratègia urbana, planejament, no? I treballant també per ajuntaments, per promotores, en tema de desenvolupament de planejament, de sectors per urbanitzar, no?
GOTIM surt arrel d'una experiència pròpia que, amb dues famílies més, es va tirar endavant el projecte de dividir els espais d'un habitatge per tal que hi poguessin viure dignament totes les parts. A la pàgina web del projecte es poden registrar interessats en la recerca d'aquest tipus d'habitatge, propietaris interessats en vendre els seus espais i professionals que puguin intervenir en el projecte.
Sí, el tema de l'especulació en el preu de l'habitatge, evidentment, és un fet molt existent arreu del territori català i més enllà, bàsicament perquè s'ha prioritzat la propietat privada, des de fa doncs, unes dècades també tot el sector immobiliari s'ha posat, sempre ha anat obtenint més rendibilitat de les operacions immobiliàries i, clar, ha generat una situació on l'accés a l'habitatge és molt dificultosa i en molts casos dramàtica, no?
Així doncs, a la Garrotxa ha nascut un projecte innovador que busca posar facilitats a famílies que vulguin iniciar un projecte de vida comú en un espai que en puguin dir casa seva.
I ara anem a les Planes d'Hostoles perquè les obres a la cuina menjador de l'Escola de les Planes s'iniciaran el 2027. L'Ajuntament ha destinat tots els diners que ha rebut de la Generalitat a aquesta obra. La remodelació d'aquest espai tindrà un cost de 800.000 euros. L'alcalde, Marc Puig, diu que continua buscant més finançament per tal de completar l'obra.
En el constant progrés per satisfer les necessitats de les Planes d'Hostoles, l'alcalde del municipi, Marc Puig, anuncia que l'obra destinada a l'Escola per la cuina menjador veu com està més a prop de fer-se realitat. Segons el mateix alcalde, està previst que s'iniciï durant el 2027 i s'hi destinaran tots els recursos que dona la Generalitat al poble. L'alcalde del municipi, Marc Puig, diu el següent sobre l'obra.
Ara mateix el gran projecte on estem ficant tots els esforços és la cuina menjador de l'escola. Veurem el pla de pobles que està a punt de sortir de la Generalitat, que nosaltres ens pertoca pràcticament 1 milió d'euros. Què podrem fer? Fins a quin punt la Generalitat ens pot subvencionar? Però sí, nosaltres estem treballant pensant molt en tirar endavant la cuina menjador de l'escola, perquè és una obra que hauria de començar el gener del 2027 i tindria tota una durada d'un any d'obres.
Dels 800.000 euros que costa fer aquesta remodelació de l'escola, el 70% del finançament vindrà per part de la Generalitat. Pel percentatge restant, Marc Puig assegura que s'estan buscant altres vies. Puig remarca la importància d'executar aquesta obra el més aviat possible.
Que els alumnes que gaudeixen puguin gaudir d'una nova cuina menjador segura, que ara mateix no compleix cap tipus de normativa, no compleix cap tipus de seguretat i, per tant, també estem treballant perquè sigui un espai que sigui refugi climàtic i que a l'estiu o en les èpoques de més calor on encara hi ha classe, doncs es pugui convertir l'espai del menjador en una aula polivalent i que els alumnes puguin anar allà a fer qualsevol tipus d'activitat.
Ahir us explicàvem que a Sant Joan de les Abadesses no es podran celebrar tots els actes de la Festa Major a la plaça Major, tal com passava altres anys i com és tradició, a causa de l'estat de ruïna que està a l'edifici de Can Blanchard. Doncs bé, el jovent actiu santjoaní ara celebra 25 anys i ha tret a la llum 3 objectes de marxandatge just abans de la Festa Major de Sant Joan. És una samarreta, un mocador i un got. En el cas del mocador, aprofiten per llançar un missatge reivindicatiu contra el bisbat de Vic, que és el titular d'aquest edifici, per la seva inacció amb Can Blanchard i que obliga a tenir la plaça Major tancada. De fet, un any més l'entitat ha hagut d'organitzar l'entrevoltes també en un altre espai per la mateixa situació. Anem cap a Sant Joan de les Abadesses, ens ho explica en Martí Palau.
Fa 25 anys va néixer Sant Joan de les Abadesses el jovent actiu santjoaní i l'entitat dels joves del poble. Per celebrar-ho, els responsables del jazz avui dia han decidit treure a la llum diferents objectes de marxandatge que posaran a la venda i es podran recollir durant el divendres de Festa Major, coincidint amb la festa de l'Entrevoltes. Es tracta d'una samarreta, un got i un mocador, aquest últim amb un logo i missatge reivindicatiu contra els responsables que la plaça Major estigui tancada. Parla Judit González, membre del jazz.
Sí, l'Entrevoltes és una festa que fa anys que no podem fer a la plaça, que per motius de meteorològics de pluja s'ha hagut de traslladar al pavelló, però que si no hagués plogut no l'haguéssim pogut celebrar en els últims 3 anys a la plaça. Llavors el mocador que hem fet per Festa Major aquest any és una mica reivindicatiu, reivindicant doncs, això, la necessitat de poder recuperar un espai públic com és la plaça Major del poble, assenyalar també qui és el responsable màxim de tot això, que és el bisbat de Vic, i la seva inacció per poder fer que el poble de Sant Joan de les Abadesses tingui accés a la seva plaça Major, i també una mica la incoherència de l'Ajuntament de Sant Joan quan es podia o no utilitzar la plaça.
Aprofitant el 25è aniversari, el jazz està intentant assegurar el relleu perquè l'entitat continuï bategant al llarg del temps. Després d'unes quantes propostes que no han tingut massa acceptació, la voluntat és ara escoltar els i les joves del poble i crear espais que responguin a les seves necessitats, més enllà d'organitzar festes. De fet, el jazz ja va néixer amb l'objectiu d'oferir un oci alternatiu al jovent de Sant Joan i en els últims anys havia derivat a simplement organitzar festes cada 7 mesos. És per això que els actuals responsables volen organitzar diferents activitats, com el torneig de pàdel que s'està duent a terme aquesta setmana, per incloure tots els joves de la vila i obrir-los un espai on poder dir la seva i debatre qualsevol tema.
Busques la màxima eficiència i confort per aquest estiu? A Florenci Cos som especialistes en climatització, des d'aires condicionats domèstics fins a aerotèrmies i aplicacions industrials. A Olot, des de 1948, ens encarreguem de les teves reformes i del manteniment d'aigua, clima i gas, perquè una bona instal·lació et fa estalviar i viure millor. No passis calor aquest estiu. Consulta'ns sense compromís. Truca'ns al 972 26 36 04 o visita'ns al carrer Pere Lloses 8. Florenci Cos. Avança't a la calor.
Dos historiadors del Ripollès estan tirant endavant un estudi per conèixer amb més detall la història de les fosses comunes de la Guerra Civil Espanyola a la comarca. El treball que s'ha d'entregar a finals d'any vol investigar i catalogar millor les fosses comunes del Ripollès i segueix les directrius de la Llei de Memòria Històrica marcades pel Departament de Justícia de la Generalitat. Guido Sengerotti.
El treball pretén aprofundir en el coneixement històric de les fosses comunes del Ripollès en una tasca que ja s'ha fet i treballat en els darrers anys. A Ribes de Freser, per exemple, ja es va investigar en profunditat la fossa del cementiri, segurament la més gran de la comarca, i també es vol intentar identificar més persones enterrades arreu del territori encara anònimes per tancar ferides i que les famílies puguin fer el dol. Ho explica Miquel Sitjà, historiador i coautor del treball d'investigació.
I uns han enterrat, els van enterrar i van honorar la memòria dels seus morts i tot un altre sector, el que va perdre la guerra, doncs aquests doncs van quedar pendents, eh? I per tant doncs hem de tancar tots plegats el dol. I això és el que suposo, entenem, que també contribuirem a fer en aquesta recerca.
Més enllà de les tasques a la comarca, recentment i en paral·lel s'està treballant per identificar un seguit de ciutadans de la comarca que se sap que van ser afusellats a Girona durant la Guerra Civil.
Fora de la comarca del Ripollès, doncs s'ha trobat una llista de ciutadans de la comarca del Ripollès que van ser afusellats al cementiri de Girona, i també, bueno, també aquest s'ha treballat perquè les famílies doncs en tinguin coneixement i es pugui, i si volen recuperar les restes, que les puguin recuperar.
La investigació i el treball tenen lloc sobre el terreny, però també entre papers, els arxius, per aconseguir ampliar el coneixement històric d'aquells moments. Els resultats s'entregaran i es podran fer públics a finals d'aquest any.
I ara anem cap a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa perquè millora la satisfacció dels usuaris de l'hospital segons els últims resultats de l'enquesta Plaensa.
L'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa millora els resultats de satisfacció dels usuaris del servei d'urgències en la darrera edició del Pla d'Enquestes de Percepció, Experiència i Satisfacció dels usuaris del Servei Català de la Salut corresponent a l'any 2026. Segons l'informe, el grau de satisfacció global amb el servei d'urgències és de 7,57 punts sobre 10, una xifra superior a els resultats del 2025, que es van situar al 7,22, i del 2024, quan van ser del 6,93, i també per sobre de la mitjana catalana, que és un 7,49. Segons dades facilitades pel mateix Hospital Garrotxí, el 79,1% dels pacients afirma que tornarien a anar al mateix servei d'urgències en cas de necessitat, davant del 77,1% del conjunt de Catalunya. A més, en el 83% dels indicadors se situa per sobre de la mitjana de Catalunya, i el 74% millora respecte de l'enquesta de l'any passat, fet que mostra una evolució positiva la percepció dels usuaris sobre l'atenció rebuda, segons informa també el mateix Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa. El cap del servei d'urgències, Oriol Agulló, ha remarcat que els números són positius.
Bé, els resultats són molt positius perquè la valoració del global del servei d'urgències, doncs estem una mica per sobre de la mitjana de Catalunya, i també a nivell de fidelitat, doncs un percentatge també important, doncs consideren que tornarien al mateix servei d'urgències.
Agulló també ha detallat el funcionament del servei d'urgències i quin sistema se segueix per atendre aquelles persones que ho necessiten.
Recordem que les urgències van per nivells de triatge, i llavors no sempre el primer que arriba és el primer que s'atén, sinó normalment és el més greu, però al final doncs també la demora és una pregunta de l'enquesta, i el fet de que ens valorin doncs positivament cada any i tinguem millors resultats doncs ens fa sentir contents.
La cap d'unitat d'urgències de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, Sandra Olivet, també ha celebrat els números del Plaensa d'aquest any, precisament una enquesta que anteriorment es feia cada 2 o 4 anys.
Recordem que les urgències van per nivells de triatge, i llavors no sempre el primer que arriba és el primer que s'atén, sinó normalment és el més greu. Però al final doncs, també la demora és una pregunta de l'enquesta, i el fet de que ens valorin doncs, positivament cada any i tinguem millors resultats doncs, ens fa sentir contents.
Durant aquest any també s'han publicat els resultats sobre l'atenció hospitalària amb internament dels pacients aguts. L'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa ha obtingut un 8,86 i continua sent un dels centres gironins i catalans que obté una valoració global superior al conjunt de Catalunya, que és d'un 8,49. Un 95,7% de les persones usuàries afirma que continuarien venint al centre respecte al 90,8% dels centres catalans.
La 15a edició del FEMAP s'ha tancat a Camprodon i ho ha fet amb un nou èxit de públic. Amb totes les entrades venudes i amb un balanç més que notable de l'assistència a la totalitat dels 5 concerts que han tingut lloc a la comarca aquest estiu, el festival va començar el 3 de juliol. La Laura Segú en té més detalls.
La 15a edició del Festival de Música Antiga dels Pirineus, el FEMAP, ha conclòs aquest cap de setmana amb un bon sabor de boca i ho ha fet al monestir de Sant Pere de Camprodon. Ha estat amb un altre sold-out d'entrades, el segon dels 5 concerts que aquest festival transfronterer i pirinenc ha celebrat a la comarca del Ripollès. Alfons Pérez és el director del FEMAP.
No, o sigui, hem intentat no deixar mai ningú a fora, però certament hi ha hagut aquests dos que han estat plens, que van ser el de Llanars i el de la Cloenda de Camprodon, i els altres dos doncs, tenim ocupacions de l'ordre del 70%, 80%, que estan molt bé. O sigui que podem parlar que ha anat molt bé. Amb xifres globals, pel que he pogut anar veient, però encara falta tancar tots els números i tot això, hem mantingut i hem millorat una mica el que vam fer l'any passat.
El FEMAP ha passat aquest any per 36 municipis pirinencs, amb 50 concerts de música antiga i 26 grups que al llarg de 2 mesos han tornat a portar propostes, no tan sols musicals, sinó també de caire social arreu. Des de fa temps que el FEMAP incorpora la vessant social, un aspecte molt important dins la filosofia social del festival i que també ha estat present a la comarca.
Descobreix el gust de l'autèntic al restaurant Masia Pi Guillem. Xuletón de criança pròpia, sales privades per moments especials i una terrassa exterior envoltada de natura. Aprofita el cap de setmana per gaudir de la millor gastronomia en un lloc diferent. Reserva i deixa't seduir per l'essència d'una masia amb encant. Masia Pi Guillem. Ens trobaràs a la carretera C37, sortida Sant Andreu de la Bola. Per a més informació, masiapiguillem.com. Gastronomia amb ànima.
La jugadora de Santa Pau, Caral Terrades, torna del Mundial de Vòlei sense cap premi. Terrades va ser seleccionada per estar a l'equip sub-17 aquest mateix estiu, però els resultats d'aquesta competició no han sigut els millors. Han quedat en una 18a posició de 24 equips participants. Tot i això, la jugadora valora l'experiència de ser una de les millors de tot l'estat.
No tothom pot dir que ha anat, i és una experiència molt bonica, i veus realment seguir el vòlei bo de tot el món i com es desenvolupa també cada país i tot. Bé, a nivell personal, jo, el meu objectiu era arribar aquí i hi he arribat i jo ja estic contenta amb això.
Participar en un mundial significa lluitar en un equip amb les millors jugadores de tot el país.
Fent l'equip és veus alt i baixos, perquè tant si estàs a dins com si estàs a fora veus coses diferents. A fora poder veus, hòstia, no tiren, no les hem d'ajudar, no sé què, i a dins és, ho vull donar-ho tot. I bueno, també hi ha molts de cops que tu no pots fer tot el que pots, perquè l'entrenadora pren decisions que a vegades poder són les millors o a vegades no, però bueno, l'objectiu era arribar al Mundial i jo ja estic contenta amb això.
Sant Joan de les Abadesses és la capital del pàdel aquesta setmana.
En el marc del seu 25è aniversari, el jovent actiu santjoaní ha organitzat un torneig de pàdel a les instal·lacions del Club Piscines i Esports Abadesenc, continuant amb la voluntat de ser una entitat que va més enllà de l'organització de festes nocturnes. La competició va començar aquest dilluns amb 3 grups a la categoria masculí A, 5 a la masculí B i 1 a les categories mixta i femení. El Jazz agraeix l'acollida i anuncia que no serà l'última activitat esportiva que organitzaran. Parla Marc Roquer, membre del Jazz.
En aquesta primera edició hem tingut 37 parelles i molt contents perquè ens pensàvem que no hi hauria tantes i al final s'han apuntat forces, la veritat. Hem ficat 3 grups de 4 persones a cada grup al masculí A, 4 grups de 4 i un de 5 parelles al masculí B, i 2 grups, un de mixta i un de femení, de 4 i 4 parelles.
El jovent actiu Sant Joan ha organitzat diverses activitats des de l'any passat amb motiu del 25è aniversari de l'entitat, anant més enllà de l'oci nocturn. L'objectiu és aconseguir atraure més jovent del poble que es vulgui implicar amb el jazz i proposar qualsevol iniciativa.
Ho deixem aquí. Bon cap de setmana a tothom.